Escoltes A mig matí.
Sintonia de retalls de premsa amb Juani García. Molt bon dia, Juani.
Bon dia i ennubulat.
Ennubulat, avui està ennubulat. Sí,
sí. Bueno, i a sobre es veu que hi ha hagut un rebentó en algun carrer d'aquestos de Roda i està fins a baix a la, com es diu, l'Avinguda Catalunya, tot ple d'aigua. Però tela, sembla, el que entri dirà sí que ha plogut a Roda, no? Però no, no és que hagi plogut. Està, segurament això que estan posant la fibra òptica hauran tocat algun, dic jo, no ho sé, eh?
Ja pot ser, pot ser.
Ja m'aventuro massa, no? Però la brigada està la pobra ja fent el que pot, no? Però bueno, doncs bé, ja ha passat Sant Valentín, ja los enamorados ja, alguns ho han celebrat, uns altres no, i els altres ho celebraran aquest cap de setmana, perquè com que diuen que celebrar-ho abans no té sentit, i com que ha sigut un dia feiner, pues, el que passa sempre. S'han d'esperar a que passi, no? I com que ha sigut després del programa, doncs aquí tinc unes quantes coses, sí, que estan bé per Sant Valentín, ja.
Molt bé.
Com si ho hagués fet l'emissora de ràdio Roda de Barà, però bueno, suposo que aquí no seria per fer-ho, no? Diu que una emissora de ràdio de Manchester va voler acabar amb la nyonyeria del Dia dels Enamorats sortejant el pagament d'un divorci.
Uix.
I diu que la parella guanyadora ho va aconseguir-ho, a més, unes relaxants vacances, cadascú per separat, clar.
Molt bé, no? Mira, si volien, és bona idea. No
si es volien separar, escolta, pues mira, sorteamos un divorcio. I el que vulgui divorciar-se, pues mira, usted, li costa més barat i a sobre li paga les vacances. Pues ja ves tu.
Sí, sí, no és mala idea.
Dos en uno. No, tres.
No és mala idea.
Tres, perquè a sobre et separes. I diu que l'amor no arriba fins a tomar, a prendre males decisions. Que els, diu que li diguin a una jove que es va tatuar el nom del seu nòvio, tamaño XXL, dues setmanes abans de que aquest la deixara. I diu que ara que Alexander ocupa tota la seva esquena, des del coll fins al coccis, almenys, diu, va deixar atrás, a darrere, el seu ex, clar, el va deixar darrere perquè tenia l'esquena. Però el pobre, a les dues setmanes de que tatuïs el nom que et deixi...
Home, és lleig, no?
I després també n'hi ha un altre que diu que l'escriptor Mark Twain diu que es va enamorar de la seva futura esposa, Libby, a primera vista, i aquesta la va rebutjar... I li va prometre que li escriuria una carta d'amor cada dia fins que ella canviés d'opinió. I diu que després de 2 anys, o sigui, que va escriure cartes durant 2 anys seguits, va aconseguir que Libby li digués que sí. O sigui, que al final es va casar.
Quien la sigue la persigue, no?
Sí, claro, como dice el tonto, ¿no? I si no la persigues, pues ya ves, tú te l'has encontrado. Al final, mira, es va enamorar d'ell. I diu que Sant Valentín era un sacerdot del segle III que va posar en perill la seva vida celebrant matrimonis entre joves, desafiant l'ordre de l'emperador Claudio II, que els va prohibir el considerar que els solters sense família eren millors soldats, clar, volia que anessin a la guerra. I per això Sant Valentín va ser executat el 14 de febrer de l'any 270. O sigui que ha plogut una mica, no?
Una miqueta sí, eh?
Que, per cert, parlant de soldats, entre el coronavirus, com deia l'altre dia un, diu, a veure, no ens ha matat el coronavirus i ara tenim, que quasi la tenim a sobre, una futura guerra que no esperem que no arribi, perquè és que si no, o sigui, pobra gent. Però, bueno, suposem que els mandataris pues, puguin arreglar abans de començar amb les armes, perquè si no ja no sé què farem. Bueno, una altra cosa també, ara a part d'això, que ja tenim la pandèmia, la sobrepandèmia, la futura pandèmia, doncs ara resulta que hi ha imatges que en perigla que s'estendeixen. Un brot de grip aviària diu que obliga a sacrificar més de 130.000 gallines ponedores a la macogranja de Iscar, a Valladolid. I diu que Greenpeace difundeix la setmana passada les fotografies i el vídeo captades amb ajuda de drons de milers de gallines mortes i ha destacat que són un exemple de que la ganaderia industrial és una autèntica bomba de rellotgeria. Sí.
Clar, amb això de les macrogranges i la polèmica que hi ha,
clar, i diu que
només
n'hi ha
falta això, no?
4 focus en granges d'una setmana que sumen a 2 anteriors i a 12 focus d'aus silvestres. O sigui que es veuen les gallines allà, doncs, tu, diguem, 130.000, pues a pales.
Sí, sí, no.
Mare meva, ja tornem a estar. Mentre les vaques no cogen la llengua azul. Que ja és lo que
no, fa. Que fa por, eh? Escolta, que no saps.
Però por.
On anirem a parar, eh?
Mira, vaig llegir l'altre dia un article, ja fa temps que el va escriure, però com que tinc retallats així, ja los leeré, que luego no los leo, pues és d'Arturo Pérez de Verte, que saps que és un escritor cartagenero, y su lengua es un poquito adelantada a su tiempo, vaya, vamos a decir, ¿no? Digo lo que piensa. Y digo, los perros son bienvenidos a este hotel. Nunca tuvimos perros que fumaran en la cama quemando las sábanas. Nunca un perro nos robó toallas o puso la televisión a todo volumen o se peleó con su compañero de habitación. Nunca tuvimos perros borrachos que rompieron los muebles. Por eso, si su perro responde por usted, usted también es bienvenido. Y això diu que ho va penjar el nuevo Hotel Belgrado, la gerencia. Uh-huh. I ell, pues clar, va aprofitar i ho va llegir.
Molt bé.
Ho va llegir, ho va escriure. Després, parlant d'animals, diu que el Serprona, el Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil, ja ha pogut identificar la persona que fa uns dies va fer circular per la localitat andalusa d'Almeria amb un poni lligat al seu cotxe. No sé si ho vas veure.
No.
Bueno, doncs portava per la banda del copilot, portava un cavall lligat amb una corda i ell anava conduint.
No anava a dir el que penso.
Bueno,
millor que no ho digui.
Diu que els fets van ser gravats en vídeo per una altra persona i les imatges, clar, es van fer virals, lògic. Si tu veus un cavall que va lligat amb un cotxe...
Poca solta.
Pues bueno. Diu que en les imatges de Social Drive es veuen com el cotxe blau circula per una rotonda amb el poni al costat de la porta del copilot mentre una persona aguanta les regnes de l'animal. Diu, malgrat que el vehicle no va gaire bé de pressa, s'aprecia com l'animal ha de córrer una mica per mantenir la velocitat. Clar, per molt que no vulguis córrer, el pobre poni no pot anar més ràpid. I anava més a poc en sortir de la rotonda. Vinga, això només passa aquí a Almeria, senyors, diu la persona que grava les imatges. I afegeix, hauria d'anar al corrent i el poni assegut.
Exacte.
Ell corrent i el poni assegut. Diu, han identificat el conductor i el Serprona, els serveis veterinaris, han constatat que el poni estava en bon estat. El poni diu que es va escapar del lloc on habitualment està tancat i el propietari, per retornar-lo, va optar per traslladar-lo al costat del vehicle un recorregut de 200 metres.
Però doncs bueno, si té poni, que tingui un transport pel poni.
Ja veus.
I si no, que no tingui ponis.
Sí que són 200 metres, però nena,
et fiques
per una rotonda... Bueno... I diu que internet s'ha convertit en un material inflamable. Saps que ara tot ho fiquen, no? Si estàs content amb l'Ajuntament, està bé. Si no estàs content, per què no estàs?
Un que diu que és fàcil, eh? És fàcil, eh? I la ignorància és molt atrevida, també, de dir, eh?
Pues però mira, sí. I clar, diu que per molts locals que es dediquen a l'hostaleria i la restauració, TripAdvisor es deixa veure comentaris que no tenen verosimilitat i altres amb tons fora del normal. Diu, tenint en compte que és lícit expressar el desacord, i a l'anuig, quan un servei no t'agrada, hi ha moltes maneres d'explicar el sentiment. Si un servei ha estat nefast o que el menjar estava dolent, però sense falta el respecte a ningú, diu, després de criticar, pues, pots dir, pues, escolta, pues, no m'ha agradat el menjar, no estic content i fora, no? I en canvi, veus, pues, la gent ho fica allà i no hi aneu a menjar i no hi aneu a no sé quantos. Que, per cert, vaig veure l'altre dia una estrofa d'un vídeo d'una dona que entra a comprar en una botiga i anava pues, desarreglada, mal pentinada, i les dependentes pues, no li volien ensenyar el vestit que volia perquè se l'emprovés. I arriba una altra, tot molt guapa, molt pentinada, molt alta, amb uns talons, bueno, i totes allà a veure què volia, no? Perquè aquella hauria de portar diners. Resulta que era una influencer i el que volia era que li deixessin el vestit, se'l posés, fes les fotos, pujar-les a internet i bueno, a la seva pàgina web, i demostrar que aquella botiga té roba maca. I li van donar, li van deixar que se la posés. Eh? Inclús saps tu també que vam comentar una vegada que molta gent truca en un restaurant i els hi diu per anar a dinar i que no els hi cobrin perquè li faran publicitat al local. És a dir que...
Sí.
En fi.
Sí, tela, també.
I ara diu que han fet un cotxe volador i ja es pot surcar al cel amb aquest cotxe a 120 km per hora. I a un preu assequible. Diu, l'empresa sueca Jetson Aéreo el ven per 80.000 euros i crea que en 10 anys podrà substituir el vehicle tradicional. Jo no sé, jo no me l'arribaré a comprar, però no sé si els meus nens ho faran. Diu que pesa 40 quilos i té una cabina unipersonal amb un fuselatge amb fibra de carboni. A més, té una funció de mans lliures i paracaigudes. I aquest sí que té un preu de 92.000 euros, ai, dòlars. Diu, ja han venut la primera flota creada per al 2022 i queden poques unitats per la del 2023. O sigui que a sobre els estan venent. Diu, no, només permet vols de 20 minuts. Té 8 potents motors elèctrics i una cabina de seguretat. És paceframe, inspirada en els cotxes de carreres, i pot volar de forma segura encara que deixi de funcionar un dels seus motors. que tu saps que els avions convencionals, si els hi falla un motor, han de fer un aterratge d'urgència, perquè llavors no. Així que ja saps el que pots fer, comprar-te un cotxe d'aquests.
Sí, sí, ara hi corro.
Jo també hi aniré, eh? Tu em dius on te l'has comprat i aniré jo també.
Sí, sí, sí.
Bueno, vas veure els Premis Goya?
Potser ens fan ofertes, sí.
Sí, si comprem dos, ens faran la rebaixa. Tu, home, si compres coses i recomanes a un amic teu, sempre et diuen que em fan descompte. Després, quan
doncs mira, ja ho veurem.
Després li recomanes a l'amic, fa la compra i a tu no et donen res. O sigui que això també m'ha passat a mi, eh? Vas veure els Premis Goya?
Sí.
Jo també. Passa que, noia, que avorridos.
Molt avorrit. Molt avorrit.
Avorridos.
Sí.
Però bueno, dic, vaig arribar fins al final i vaig aconseguir, de tant en tant tancava els ulls i els obria, que el meu home ja estava desesperat. Dic, mira, te'n vas a dormir a l'habitació de la Susana, que està buida, i jo em quedo aquí, que el vull veure. Perquè, clar, estava calenteta sota el llit, no volia marxar.
Home, clar.
Bueno, doncs, li van donar el premi de... Ja t'ho diré. Va sortir la Verònica Echenique, que li van donar per l'equip de producció de la cinta, i amb ella va sortir la Carmela Martínez Oliar, que no, ningú sap qui era. Per almenys jo tampoc, no sé si tu sabies qui era. Doncs va recollir un Goya el millor curtmetratge de ficció per Totem Loba, que per cert va comentar: "Le pido al señor Sánchez que vaya a verla con su mujer y sus dos hijas". Que el senyor Sánchez estava a l'auditori, però el van enfocar jo, per mi que només una vegada. Si el van enfocar quan jo tenia els ulls tancats, no em vaig donar compte. Diu, el que pocs van saber fins que no va acabar la gala és que era la filla de Joaquín Sabina, la Carmela Martínez. Diu, va acompanyar l'actriu i directora Verónica Echenique quan va recollir el premi perquè formava part de l'equip de producció de la cinta. Pocs coneixien, fins que no va passar la gala, de qui era filla. Són molts els seguidors que no estan al corrent de que Sabina és en realitat el segon cognom del Déuveda. El seu nom complet és Joaquín Ramón Martínez Sabina. Uh-huh. La filla no es diria Sabina, perquè ja no li queda.
Aquest és el motiu?
Era Martínez, per això.
Ho deien, i com és que no es diu... No, home, té una raó.
Home, si renuncies a ton pare...
No és que ha renunciat ella al cognom,
El cognom del pare. N'hi ha gent que sí, que després de... Si el pare és com és o no és com ha de ser, doncs van al jutjat i volen canviar-se el cognom. I era aquest senyor, el senyor Carlos San Juan, que saps que va fer aquella propaganda de "soy mayor, no idiota", bueno, propaganda, aquella d'allò.
Sí, sí, sí.
La polèmica campanya de...
La campanya, sí. No, a veure, i amb tota la raó ho va fer el senyor.
Sí, i diu que exigia un tracte més humà per les entitats, ha acabat sortint efecte. Vàries uh-huh. entitats que ja han anunciat que augmentaran les seves hores de caixa per atendre les persones majors, incrementant l'horari de caixa, atenció preferent a les oficines i números exclusius de telèfons. N'hi ha 40... L'any 2008... 45.600 oficines. A l'any 2020, 22.580.
Sí, més de la meitat, eh?
Més de la meitat. Però jo vaig escoltar l'altre dia que parlaven, entrevistaven els treballadors de les caixes. I deien que és que tenien pressions de les directives perquè venessin assegurances i segurs de vida i assegurances de cotxe i fons d'inversió. Bueno, diu, vostès no s'ho poden imaginar, amb la veu distorsionada, eh? No. Que, per cert, CaixaBank diu que no, que farà el mateix horari. En canvi, el Santander i el BBVA l'ampliaran fins a les 4. I tindran preferència... Ai, fins a les 4, fins a les 2. I tindran preferència la gent gran. O sigui, tu arribaràs allà i veuran que ets una gent gran... Ets no una gent gran, sinó una persona gran. Et faran passar.
Jo? Soc una persona gran?
Bueno, no. En el meu cas, pues, tu també. Tu ja has passat los dientes de leche, no?
Home, això sí, però tant com ser una persona gran no m'hi considero, vaja.
Sí, bueno, jo soc gran perquè, mira, ahir quan feien gimnàs, el professor, que si agafeu el bastó, que si ho ven a baix, que si el peu a dalt, que si no sé què, li dic, escolta'm, que aquí n'hi ha molts sets, i diu, què vols dir amb això del set? Dic, noi, que passem tots del 70. Que
home, doncs jo estic al 4 encara, eh? No em vinguis a mi a ficar anys.
Bueno, però arribaràs, eh?
Home, espero que sí.
I el millor que...
Espero que sí.
El millor que arribis, no? Sí. Senyal que tens bona salut.
Sí, sí, clar.
Bueno, doncs una altra cosa que també m'ha fet molta gràcia. Fa 4 dies el meu net, t'ho vaig comentar, no? Que va perdre una... Bueno, li va caure una dent, però se la va treure. Mossegant li va caure. I no la trobava. Bueno, no la trobava, que no la va trobar. Es va quedar sense la dent. I sa mare li va dir, clar, com que te l'has tocat, per això t'ha caigut. I tota la boca ple de sang. Diu, i veus, ara el ratolí prede no et portarà res, perquè quan no tindrà la dent, doncs no podrà deixar-te res. Que per castigar-lo, dir-lo d'alguna manera, que no se les toqués, doncs no li va deixar res. Bueno, pues aquí hi ha un nen que va perdre la dent i diu que li va escriure una divertida carta al ratoncito Pérez. Revisa mi boca. El petit diu que estava preocupat per si no rebia cap regal per part del ratoncito Pérez. La major julsió dels nens petits al veure que les seves dents de llet comencen a tambalejar-se, no? Uh-huh. En rebre l'imminent visita del ratolí, el petit animal que els canvia les dents perquè quan se li han caigut per regals o per diners, pues encara que a vegades perdre una dent de llet pot fer mal, tots ells aguanten amb valentia esperant la sorpresa o el regal. Però què passa si el nen perd la dent? Com que no està clar si el ratoncito deja diners, pues, va escriure-li una carta, clar. Potser li dirien, ara no et deixaran res i no tindràs regals. I l'altre va dir, pues ara jo li explico una carta i ja veuràs com ho deixa, no? I diu que li va explicar l'incident. Accidentalmente, em vaig menjar la dent mentre menjava pizza. Què haig de fer? Si no em creus, diu, revisa la meva boca. I si no, fa servir un rayo X. Em donaràs una moneda o igualment intentaràs demostrar al ratoncito Pérez que no li deia cap mentira, sinó que de veritat havia perdut la dent. El pobre el que li passava era que tenia por, que per cert, diu que el pare no ha ficat, si al final el ratoncito Pérez li va portar algú, no li va portar. Ah. Però ara que ho estic visquent jo aquesta edat, quina il·lusió tenen els nanos quan està una dent que se li mou, de que vingui el ratoncito Pérez i li porti algo, no?
Oh, i tant, m'ho he imaginat.
Jo me'n recordo que vaig llegir ja fa temps al Passeig de Gràcia, bueno, al Passeig de Gràcia no, al barri de Gràcia, que vam, una persona se li va ocórrer a la façana d'una casa, pues, obrir una porta i ficar allà un ratoncito Pérez perquè els nens del barri anessin a portar-lo, que després et vaig dir també que una gran superfície venia a la porta.
Sí.
Per dir d'alguna manera el Carrefour, perquè tot ho entengui. I n'hi ha molts puestos que ho estan fent, eh? Perquè els nens vagin allà a portar les seves dents. Mm-hmm. Bueno, una altra coseta més. Això ja està llegit també. Bueno, papers cap allà. I diu que ha mort Jordi Gavaldà, el creador del millor entrepà d'autor d'Espanya. No va poder superar el càncer que la turmentava. A Sabadell, el restaurant L'Immoral ha sigut l'encarregat d'anunciar la tragèdia a la xarxa social. Diu que tenia 35 anys, amb la intenció d'oferir l'entrepà Patrio, enfocat a la cultura nord-americana dels restaurants de carretera per combinar aquesta tradició amb la mediterrània. Diu que al voltant d'un encantador Fox Truck, Gavaldà, va fer candeletes al públic quan va batejar el lloc amb la gosserada. O sigui que suposo que la gent de Sabadell hauria de conèixer-lo, perquè ho han ficat per tot arreu, eh? Es veu que tenia... Va ser guardonat a Madrid Fusión, on va fer el trofeu al millor entrepà d'autor d'Espanya, el Fine Pastrani. Es tractava d'una versió marina de pastrani, original de Nova York, que va convèncer el jurat. La mezcla de atún rojo, espàrrego blanco, col xina, tiriyaki, cheddar, emmental i mostaza va fer del bocata una delícia. Valia la pena pagar els 10 euros del seu cost. El restaurant ha recordat l'emotiu text concluent. Ja sabeu lo que decía, salut i cocina. Así que tu cuerpo no es un templo, es un parque de atracciones. Disfrútalo. Aquesta frase d'Anto Burdean ha servit per anunciar la seva mort. Va guanyar el premi al millor bocata d'autor de Madrid Fusión. Así que... I a sobre, espera't, el va guanyar després de tancar el seu local. O sigui que per motius de la pandèmia, pues, el que passa a tots els... Ho tens aquí, no? El que li passa a tots els... Ja t'ho diré. Els restauradors, no? Que han tingut tancat i això els ha portat una mica a la ruïna. Doncs el pobre, després de tancar, li han donat el premi.
Doncs sí, en poc descans,
sí.
Per cert, que comentaves tu abans... Que hi havia aquesta fuita d'aigua,
sí.
Que sí, que és el carrer Joan Carles I,
sí.
Aquí mateix.
Sí, però baixa fins a baix.
I llavors, bueno, clar, perquè si l'aigua surt aquí, es veu la imatge, al Facebook de l'Ajuntament, i que es veu la imatge de l'aigua sortint. I llavors, doncs, evidentment, aquest tall d'aigua afecta el carrer Joan Carles I.
El carrer Nou,
el tram,
també. No,
entre Miramar i la plaça Doctor Pujol, el carrer Miramar, que és el tram fins al Casino Municipal, i la plaça Doctor Pujol. Aquests són els trams afectats.
I arriba, ja et dic, com que els carrers fan pendent, doncs l'aigua baixa fins a baix.
Bueno, que baixi l'aigua no tampoc és massa problema.
No, no, no.
El problema és això, que hi ha hagut aquest trencament d'una clau de pas. Mm.
Doncs diu que, vam ficar també al Facebook, igual que tu estàs llegint-lo, ho vaig llegir-ho jo, que les entrades i sortides de cotxe millor vigilades en municipis del Baix Gaià, Torredembarra i Roda de Barà ja tenen càmeres operatives en els seus accessos, mentre que Altafulla i Creixell tenen intenció d'instal·lar-les les seves durant l'any 2022. Que jo no ho veig malament, perquè si no, tu no tens res per amagar, a ti que et dona una càmera, no vas a la caixa d'estalvis i t'agraven, si passes per la porta...
Encara que... No, no, que sí que a més està bé perquè...
T'ho dic perquè nosaltres, que vivim, visc a la Plana, el dijous, la matinada del dijous al divendres, va arribar una grua i ens va deixar un cotxe allà, al costat, després de passar la parada d'autobusos, que molta gent baixa en cotxe i els deixa allà perquè van agafar l'autobús, que ho trobo lògic,
sí.
Però que vingui una grua, et deixa un cotxe desguassat, que no té seients, que les rodes estan al terra, que no té matrícules, això fins a quin país vivim, nena? I està denunciat...
I el cotxe segueix allà.
El cotxe segueix allà, eh? I està denunciat quasi bé per tots els veïns. Hem trucat tots. Avui, sí. Avui mateix he parlat jo amb la policia, li els he comentat. Diu, no, si estem...
Però què van deixar? El cotxe sí, ja, en aquest
sí,
estat?
Sí, sí, en aquest estat.
I com és que el van deixar allà?
Està ben aparcat, eh? Està ben aparcat. La grua, sí, va venir la grua, que el va agafar amb la grua, pom-pom, el va deixar ben posadet.
Sí, però que això sí, però que com deixen un cotxe en aquest estat aparcat a la via pública?
El volant està arrencat.
S'hauria de dur, no?
No, sí, és que ja està denunciat, perquè tots els veïns, quan l'hem vist, hem dit, bueno, hi ha veïns que van veure la grua com el deixava, o sigui que a sobre... No és que el cotxe tingués un accident allà i... No, no, és que el van deixar allà.
El van deixar allà.
I n'hi ha diversos que també l'han denunciat, que no et diré les matrícules, que també, que també porten més de 2 mesos, eh? Que els veïns a vegades pensem, bueno, gent que deixa el cotxe perquè agafa l'autobús, i és normal, no?, perquè baixa molta gent de roda que els deixa. Però és que aquest no es mou d'allà. Està allà... I els veïns que viuen davant, doncs ho estan veient, normal.
Ai... Vinga, que acabem, Juani.
Pues acabem, mira, et diré una frase que tinc aquí. Dice, en Egipto se llamaban las bibliotecas el tesoro de los remedios del alma. En efecto, curábase en ellas la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás. Jacques Benin Busquets.
Molt bé. Sí. Doncs tornem dimecres.
Tornem-hi.
Que tinguis bona setmana.
Igualment.
Adéu.
Adéu.